Parlem de salut.
I un dimarts més al Parlem de Salut rebem la psicòloga Cuca de Ventós. Bon dia, Cuca.
Hola, bon dia, Ona. Què tal?
Bé, aquí un dia més.
Sí, cap aquí a parlar d'alguns temes.
Exacte, de què parlarem avui?
Bé, avui parlem de l'ansietat. L'ansietat crec que és un tema que està molt i molt a flor de pell. Vull dir, amb el món que estem vivint d'inseguretats, d'incerteses, realment, qui més passa moments d'ansietat. Bueno, jo diria que, clar, l'ansietat en el fons és una resposta natural de l'home, perquè davant d'un estrès, d'un perill, d'una incertesa, són aquestes petites dosis d'ansietat que ens ajuden a detectar què és el que està passant. I això també ens protegeix. Tenir ansietat, doncs, davant d'un examen és normal, davant d'una entrevista de feina també, a veure si veus l'estàs al vespre i veus una ombra, doncs també tota aquesta ansietat. Clar, l'ansietat aquesta que diria jo que podem tenir tots al llarg de la setmana, al llarg dels nostres dies, és normal. Què passa? Quan es pot convertir en patològica, quan tu notes que això és un constant i a vegades no identifiques l'ansietat d'on te ve, però et és molt neguitosa. Clar que en la ciutat que estem vivint d'incerteses hi ha molts de nosaltres tenim passant moments d'ansietat. Vull dir, sembla que abans hi havia les coses com més estructurades, més fetes, més clares, i avui en dia no hi són, no? Les relacions han canviat moltíssim, la tecnologia tampoc ajuda, perquè a vegades parlem amb màquines i no parlem amb persones. I això no ajuda, no? Jo crec que això augmenta a tenir moments d'ansietat, Clar, la que és perillosa, diguéssim, i es pot fer mal, és quan tu notes que pràcticament d'una setmana tu et passes 4 dies amb una ansietat tremenda, que inclús t'afecta la feina, afecta a la teva família, afecta les teves relacions. És aquí quan has de començar a indagar d'on ve. L'ansietat... A veure, n'hi ha molta que és molt difícil de detectar, i quan fas teràpia tu te n'adones que hi ha un grau d'ansietat que ve d'històries passades que tu no la reconeixen, però que aquestes històries passades que han quedat en el teu inconscient repercuteixen o ressonen en el moment present que estàs. L'important és que és en teràpia poder identificar-les. Després hi ha l'ansietat més, diguéssim, més greu, aquesta, que és si no se te'n va, si no logres amb certs exercicis, necessita farmacologia. Però què passa? Jo no estic en contra, ni molt menys, amb la farmacologia. Molt sovint és molt necessària. Però què passa? Has d'anar a buscar les causes internes, en el teu món intern que passi. I aquestes vegades és més difícil d'identificar. I a vegades també tenim més mandra, perquè ens remouen moltes coses, l'ansietat. O sigui, fer una teràpia remou. I, a més, si no remou, és que, com terapeuta, no estàs fent bé la teva feina. Per almenys és la reflexió que em faig, no? Diguéssim, una mica, clar.
Clar, perquè hem d'anar a buscar, no?, què és allò que ens està provocant aquesta ansietat.
Clar, i a vegades ve de molt lluny, no? De fer d'un mes o de dos, no, pot venir de la teva infantesa. O sigui, una forma de com t'han tractat els teus pares, d'una certa manera, allò pot quedar encapsulat. I tu, com ets nen, per sobreviure ho amagues, no? Però què passa? Si et trobes en situacions similars quan és més gran, tu no te n'adones, però la teva memòria... ho relaciona, ho connecta. L'important és detectar. Algú no ha detectat, el problema s'ha solucionat. Ona?
Per tant, comentaves que aquesta ansietat ens va bé perquè ens ajuda a estar alerta, però que amb dosis massa grans és quan podríem començar a mirar a veure què passa. No?
I aleshores es pot convertir en una cosa patològica. I clar, una ansietat constant t'afecta molt el teu cada dia, com acabo de dir, Ona. Perquè et fa estar molt malament amb tu mateix, no? I ens hem d'afrontar a nosaltres mateixos. És una cosa que ens costa molt. I, a més, la societat cada vegada és més cap enfora, no? Les màquines, l'internet, els xats i tot això,
Els WhatsApps... Estem sobreexposats tota l'estona.
Sobreexposats, no?, d'informació externa i, en general, no fent reflexions pausades de nosaltres mateixos. Poder hauria, per exemple, la meditació. De les persones que tenen ansietat, els hi va molt bé la meditació. I... em diuen, és que meditar és molt difícil, es fa moltes hores... No. A vegades meditar 5-10 minuts ona és suficient. I el que és més important no és la quantitat de temps, sinó la constància. de constància. Cada dia 5-10 minuts és un bàlsam per l'esperit. Ona?
És agafar aquest hàbit, no? De pensar una mica en nosaltres, de trobar un moment de calma...
Exacte.
Per poder-nos cuidar una mica.
Exacte. I sempre diem, ja ho faré demà, o has d'atendre els fills, o has d'atendre la parella, o has d'atendre una trucada, o no, perquè la feina és a preparar alguna cosa. D'acord, sí, però 5-10 minuts... a l'aixecar-te o anar-te a dormir. A vegades jo aconsello anar a dormir perquè és poder un moment que podem agafar per nosaltres, no? Poder el dematí o de la feina o tens els fills o el que sigui, no? I al vespre, no?
Quan ja estàs al llit, no? Aquells 5 minuts abans de dormir-te.
I pot ser al llit. A vegades em diuen, és que m'haig de posar en postura de loto. No, 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 què va? Com tu dius molt bé, Ona, pots estar estirada al llit, concentrada, pots posar-te una mica de música, a més pots buscar relaxacions a través de Spotify, també avui en dia, i ens ho posen fàcil en aquest sentit.
Ja no hi ha excusa.
No hi ha excusa, molt bé la paraula, no hi ha excusa, Ona, no. O sigui, a meditar tots, els que tenim ansietat, que tots, qui més qui menys, passem un mes d'ansietat, A veure, primer, què li passa a l'organisme quan tenim aquestes ansietats, El cor reacciona a nivell físic, el cor batega més ràpid, la respiració s'accelera, o sigui, la cos i la ment, el cos i ment associen que jo tinc davant meu un perill imminent. Clar, està bé a vegades reaccionar ràpidament, però no sempre, a vegades són fantasies, o és algo, com acabo de dir, molt antic, que en aquell moment... tu estàs associant una cosa del present amb una cosa que està passant al passat, que no n'és conscient, és el que acabo de dir, Ona. I és aquí, a vegades és el més difícil de donar-te'n, Vull dir, veure que algú d'aquest present té relació amb el que havia passat en el passat. Això és el més difícil d'anar investigant,
Que això la meditació també hi pot ajudar, no?
Moltíssim,
a
moltíssim,
aquest punt
moltíssim. Perquè la meditació poder no acabaràs d'averiguar realment el què. Poder és la teràpia, no?, que t'ajuda... amb la parlant, saber de bon bé que té ansietat. Però què passa? La meditació realment momentàniament reacciona sobre un cor que batega massa ràpid, per exemple. Clar, el cor és l'organisme que davant d'una ansietat és el que reacciona de seguida, s'accelera. I aleshores reaccionem. Hi ha dues maneres, lluitar contra aquesta ansietat, o fuig, o tu te'n vas d'aquesta ansietat, o l'altra és et paralitzes. Tres maneres de reaccionar. Cap d'aquestes és massa bona. Vull dir, que torno a insistir que la més bona és no lluitar, no fugis i no et paralitzis.
Però això és el que fa el nostre cos instintivament, no?
Exacte. A veure, si veus un lleó, un pas, estàs en un carrer negre i veus allà un ombra, però clar, i el que fas és fugir. Exacte. És aquests moments d'ansietat i de por, ansietat i por, que fa que el cor reaccioni i diu, bueno, jo fujo d'aquesta situació, no? Vale, però si això és molt sovint i davant de situacions que realment veus que no són reals, no? Però nosaltres veiem com reals i que el cos reacciona. Ona? I això es passa molt en la nostra vida quotidiana. I com dic, en un món tan complex, jo diria impersonal, cada cop hi ha més tecnologia, hi ha menys relacions de comunicació. Això per mi provoca molta ansietat. Per això jo recomano molt tenir una xarxa social d'amics, fer coses. O sigui, no quedar-te estancat en el teu propi món, sinó relacionar-te. Perquè la parla, el comunicar-se, és molt important. I això evita moltes ansietats. I comunicar-les també. Perquè a vegades parles que no parlem prou de les nostres pors i de les nostres ansietats. Potser no fa falta que sigui un terapeuta, pot ser els teus amics.
Exacte, algú de confiança.
Algú de confiança. El parlar és molt curatiu, moltíssim, moltíssim.
Prenem nota d'això, Cuca.
A vegades els nostres pensaments s'acceleren, van com bojos, diguéssim, van cap aquí, cap allà, amb 50.000 coses. I normalment que són pensaments negatius. Em renyaran aquí, la feina això no em sortirà, està mal fet... O sigui, un no constant, una negativitat en la teva vida quotidiana. I això sí que provoca molta ansietat. I aquí, clar, fent teràpia, tu te n'adones que aquí hi ha, per exemple, un element. Les persones més insegures són les que tenen a vegades més ansietat i més por, perquè no confien prou en si mateixes. I un element que fa que poder ens ajudi a mimar l'ansietat és tenir seguretat en nosaltres que fem les coses bé i que també ens podem equivocar.
Clar.
Perquè l'ansietat també ve provocada per el pensament de que jo estic fent les coses malament. I això provoca molta ansietat. Per tant, intentar ser segur, estar segurs amb allò que fem és molt important per evitar l'ansietat. O sigui, hi ha un aspecte bo, que és a dir, fer una reflexió, si fas bé la feina, està bé, però alerta si et passes, com tota la vida.
I tant, sí, els excessos mai són bons.
Vale. Com dèiem abans, relaxar-se amb tècniques de respiració. Després hi ha una cosa que va molt bé per l'ansietat, per la por, fins i tot per les depressions, és el que dic, l'exercici regular. L'exercici regular, que no fa falta fer maratons, és molt important per evitar aquestes situacions d'ansietat i de por que tenim. Però, clar, què és el que més costa, veig? És la constància. La constància és el que es costa més fer. Allò de repent, començo a fer a caminar cada dia mitja hora. Ho podem fer dos dies, però la constància de dir, jo em poso tres dies, quatre, a fer o que sigui, caminar, natació, bueno, que a tu t'agradi, és el que més costa. Els hàbits, que un dia en parlaré, Irona, dels hàbits.
Un dia parlem d'hàbits, sí.
D'hàbits,
costa mantenir-los, eh? Ens fem propòsits, però no els acabem complint.
Ara has dit la paraula. Els propòsits ens surten genial. En tenir 10, dins de la mà. Però després d'aquests que tria, ui, com ser constant, és costa molt.
Moltíssim. Això costa molt, sí.
Es fa mandra. Però, clar, què és el que traurà la mandra? Ser conscient d'allò que estàs fent té un benefici per tu. Prendre consciència. I moltes vegades actuem com a autòmates.
Sí, o sigui, totalment.
Eona, o sigui, fem les coses d'una manera mecànica. No. Si tu comences a proposar-te a fer exercici, com per exemple podria ser el caminar, quan tu caminis, siguis conscient que estàs caminant, que el seu cos es mou, que estàs mirant el paisatge i a més aquí, imagina't, ho tenim força fàcil.
I tant, és preciós el paisatge que tenim aquí.
Exactament, i això porta molt. Jo sempre dic que el que és l'exercici físic, sobretot el mar, diguéssim, aporta endorfina, o sigui, és fantàstic, però ho has de fer amb consciència, perquè tu pots fer-ho mecànic, no? Va, amb el rellotge a la mà, vinga, mitja hora, no? No. Millor que ho facis més a poc, però prenent consciència i, per exemple, si vas a caminar, mirant el paisatge, que t'imbueixis d'allò que tu estàs disfrutant. Hi hagi un disfrute, no cosa mecànica.
Exacte.
Mantenir vincles, això és molt important, això ho veiem, el mantenir vincles evita molta ansietat i a mesura que ens fem grans encara més, no? I això ho estem veient, no? I aquí l'escala, les coses que s'estan proposant, no? Per la gent gran, perquè mantenir els vincles ajuda molt a evitar depressions i ansietats, Vull dir, i a vegades, però no només a vegades la gent en particular d'edat en té més, no? No, els joves també poden tenir, perquè els problemes potser són d'una altra envergadura. Poder és la feina, poder és que no troben treball, etcètera. Poder és diferent tipus de motiu per el qual estan ansiosos, però també els joves poden tenir ansietat,
I
fins i tot les criatures, si estan guant a l'escola, El no saber fer els deures, haver-se equivocat, tenir por perquè l'aire mestre em renyarà, o tenir problemes amb els companys, tot això també. És que a vegades no es pensa, no som conscients de l'ansietat infantil, també, i d'adolescents. A vegades no es detecta, també. Ona?
És important de tenir present,
exacte,
també.
Sí, perquè és una cosa molt subtil, però qui és, Factors socials i culturals, que són experiències elevades, la pressió per rendir, veus? La inseguretat laboral. Després, clar, hi ha... Què intervenen? Quins factors intervenen? La part biològica. La part biològica, com sabem, tots nosaltres tenim una influència biològica, la cronològica. Vull dir, la biològica és aquella que moltes vegades també heredem dels nostres pares i dels nostres antepassats. Hi ha, entre cometes, quasi una tendència, podríem dir, una genètica que fa anar cap per allà. Això sí que és veritat. Com tenir els ulls blaus o verds, també ve d'uns pares, això és el mateix a vegades. Seré de més del que sembla, perquè clar, tu quan ets jove, si tu has tingut uns pares ansiosos o uns pares depressius, això tu ho vas xupant, diguéssim, no? Va entrant inconscientment. I el grau de problema que és molt inconscient, perquè si és conscient, es podem revelar. Uh-huh. El nen mateix, que sigui un nen o un adolescent, revela, no?, com si diguéssim. Però clar, això ho va xupant d'una forma inconscient, no?, li va penetrant. I és d'aquí quan a vegades, quan és gran, com acabo de dir, coses antigues que tu has viscut te poden provocar ansietat. Són records.
Exacte, tu tens el record d'aquella ansietat que tenia la teva família i tu l'acabes exterioritzant quan ets més gran.
Exacte, tu la vas, diguéssim, xupant, si em permets, no? Vas, et va penetrant sense donar-te'n compte, que és quan les coses que fan més mal sempre són aquelles que es penetren i no en som conscients. Quan tu en prens consciència, que és un tema interessant a parlar aquí també, és com prendre consciència de nosaltres mateixos, dels nostres actes, de la nostra manera de funcionar, la nostra manera de relacionar-nos, que no sigui mecànic. I aquí torno a dir, avui en dia amb tanta tecnologia i tal, jo crec que cada vegada som més conscients dels nostres actes, dels nostres, de veritat, perquè tot està mecanitzat, diguéssim, no? La relació i personal cada vegada es va perdent, diria jo.
Es va enfredorint, potser una mica.
Sí, potser sí, potser exagero una mica perdent. Ona, sí, m'agrada el mateix teu. Sí, és maco, la Pau. Se'm va provint, m'agrada això. Te'l copiaré. Es va provint. Sí, les experiències amagades són les que fan més i més mals. Clar, tractaments a nivell terapèutic n'hi ha moltíssims, no? Com dic, aprendre a detectar els pensaments negatius per a altres positius i realistes. Això, automàticament, quan la teva ment veu un pensament negatiu, passa al positiu, busca el positiu, és més realista. I afrontar gradualment situacions que et generin ansietat. No la vulguis superar de cop, sinó gradualment ve superant allò que et provoca ansietat. Sigui la feina o un examen, fes-ho a poc a poc.
No ens podem enfrontar de cop, no?
No. Per el xoc és massa fort. Clar. I això no es vol en cap nivell de teràpia, diguéssim, no? Sempre tu has d'ajudar a les persones a enfrontar els problemes de forma gradual, de poc a poc. Això és importantíssim, perquè si no el teu organisme xoca massa. I aleshores, què pots fer? Si tu ho fas massa brusc, el que passa és que tanques. No penetra, sinó que fa un tancament, no? Com una porta automàtica fa res.
Clar.
Que talla. Allò, no li penetra, no pot respondre. Tècniques de respiració, canvis d'estil de vida, com acabo de dir, i si realment és molt intensa, evidentment farmacologia, però amb teràpia. Amb teràpia, perquè a veure, des del meu punt de vista, amb tots els respectes, i sempre dic que la farmacologia molt sovint fa falta, però amb teràpia per ser conscient, perquè clar, tu la farmacologia què fa? És que, evidentment, alivia els símptomes, i això és importantíssim. Fins i tot a nivell terapèutic, a vegades un no pot treballar si no té una ajuda farmacològica. Per tant, això en el meu treball, a vegades tu has de parlar amb la persona que li recepta un fàrmac, amb el teu exercici de la teva teràpia, com tu enfrontes a aquell pacient, vale? S'ha de fer un treball conjunt.
Però és important necessària. De combinar-ho.
És combinar-ho, perquè a vegades una persona no es pot enfrontar amb una dificultat que té així de cop d'una manera brusca, ni molt menys. Seria molt i molt contraproduent, a més, en la meva opinió personal.
I ja per anar acabant, Cuca, sempre t'agrada acabar amb un parell de frases.
Edgar diu, l'ansietat és el senyal que vivim en el futur. I és veritat, això. Ara com ho veus? És a dir, si estem tan pendents del futur, què em passarà? Si m'aprovaré examen, si a la feina ho he fet, està bé, malament, etcètera, etcètera, etcètera. És veritat, provoca ansietat.
I tant.
En canvi, si dius, bueno, veurem el que ha passat, no? Sigui l'examen, sigui la feina, o sigui el que sigui. Si tu acceptes això, perquè també és difícil això, perquè vols la resposta, però si tu acceptes, bueno, m'espero a veure el resultat, clar. I segons el resultat tu prens una decisió. Tu has d'estudiar més o has de fer canviar coses de la feina, etcètera, etcètera. O coses de la teva família o de la teva parella.
Exacte. Per tant, el que ens ve dir, Edgar, és una mica que vivim més el present que el futur, no?
Exactament. I s'ha de combinar ser conscient del present, però després, bueno, si t'acord, a veure què passa, i ja està. I això és el que ens costa més, no? Volem saber de seguida el que ens passa. I aquest moment entre, per exemple, saber la nota d'un examen o saber si he fet bé una feina, aquest temps, lapsos de temps, no el suportem.
I és el que ens provoca l'ansietat.
Exacte. I Carl Rogers deia, quan deixis de tenir por de l'ansietat, aquesta perd el seu poder. I és veritat, també. Poder és menys clara que la primera d'Edgar, però també és veritat. Quan tu acceptes que tots podem tenir moments d'ansietat, li treus força. Això també és difícil, perquè és una cosa, l'ansietat, tan espontània que et surt així, el cor se t'acelera, et poses nerviós i tal, és molt difícil de... Ui!
De contenir.
De contenir, de controlar. Però, bueno, jo crec que té raó, eh? És una mica acceptar aquesta por. Posar-hi remei, remei és evident, eh?
Uh-huh.
Eh? Però jo crec que els dos estan encertats, Ona.
Doncs moltes gràcies, Cuca, per descobrir-nos tot això sobre l'ansietat.
És un plaer, Ona.
Ens retrobem un altre dimarts.
Exacte.
Parlant de salut.
Exacte.